Aquests dies mos ha costat, però hem pogut aconseguir doncs, informacions sobre les agressions de l'extrema dreta, tant en carrers de Catalunya, però també al País Valencià i fins i tot a Mallorca. Avui volem abordar aquest assumpte amb el fotoperiodista Jordi Borràs, amb qui ja parlàrem ara fa uns mesos quan presentà el seu llibre Plus Ultra, una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya. Hola Jordi, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia.
A veure, a tu també t'ha donat aquesta sensació de que costava trobar informacions sobre aquestes agressions que s'han viscut al carrer i que estan documentades, però en canvi que han aparegut poc en els mitjans de comunicació, especialment els estatals, no?
Sí, els estatals, però també els catalans i suposo que la resta de països catalans també. Primer volia matisar una cosa, és a dir, no estem parlant només d'agressions de l'extrema dreta com a tal, perquè el més greu de tot plegat és que no es pot atribuir a militants d'extrema dreta la gran majoria d'agressions que estan havent-hi aquests dies. Val? Per tant, estem parlant que aquest espanyolisme més radicalitzat, que pot estar o no englobat amb l'extrema dreta, és també qui participa d'agressions violentes, coaccions, amenaces independentistes, a premsa, ciutadans que senzillament no estan d'acord amb les seves postures als carrers de Catalunya. Per tant, el fet és més greu encara. No estem parlant d'agressions ultradretanes, estem parlant d'agressions d'un nacionalisme espanyol radicalitzat que va més enllà de l'extrema dreta.
Clar, perquè no serien els grups de sempre, no?, per entendre'ns. No es tractaria de les bandes de neonazis o d'altres que fins i tot han aparegut doncs, en algunes de les teves imatges, sinó que estaríem parlant d'un espectre més ampli. Com creus que s'ha generat aquest mimetisme entre l'ultradreta i faccions que fins ara no estaven emmarcats en el seu context, almenys d'accions o d'ideologia?
Jo crec que aquí és important ressaltar el relat que s'ha construït a nivell mediàtic, a nivell judicial, a nivell policial. S'ha deshumanitzat l'independentista, s'ha acusat a l'escola catalana d'adoctrinament, s'ha acusat a la policia catalana d'inacció, s'ha acusat als polítics catalans de tot i més, s'ha acusat aquells que van votar a l'octubre de colpistes i, per tant, s'ha construït un relat que afavoreix la justificació d'actes violents contra totes aquestes persones, val? Com per exemple la premsa. No? És a dir, no és casual que hi hagués un intent d'assalt amb trencament de vidres a Catalunya Ràdio i que ja hi hagin hagut 3 o 4 manifestacions a les portes de l'emissora. Tenim una construcció d'una història que realment no té absolutament res a veure amb el que està passant a Catalunya, que molta gent la compra o que la vol comprar, encara que no se la cregui, i després passa el que passa. Per tant, la meva anàlisi és aquesta. És a dir, tot això que està passant hi té molt a veure la construcció del relat de fons. Val? És a dir, que justifiqui la violència de trencar cames i de trencar caps als nostres avis i àvies que no van a votar l'1 d'octubre, que després hi hagi manifestacions espanyolistes amb partits com Partit Popular, Ciutadans, membres del PSC i la gran part de l'extrema dreta baixant per la Via Laietana, que és on hi ha la Jefatura Superior de Policia de Catalunya, i el crit més cridat, sí, esta és nostra policia i Puigdemont a prisión, no? Quan tu veus nens petits cridant Puigdemont a prisión, entens com aquest relat violent d'odi furibund pugui arrelar amb gent jove, que per exemple és molta qui està protagonitzant aquestes agressions.
Clar, quan parlem d'agressions, a què ens referim? I t'ho pregunto perquè justament ens ha costat trobar aquestes informacions, com dèiem abans, als mitjans de comunicació més habituals.
Jo ara, a hores d'ara, tinc més d'un centenar d'incidents protagonitzats a reserva de manifestacions espanyolistes, però també topades, no?, anant a encartellar, un grup de gent anant a encartellar a favor del sí al referèndum, i doncs, un grup d'espanyolistes agredint aquesta gent. Estem parlant des d'amenaces i coaccions greus, és a dir, jo l'informe que estic fent només estic incloent tot allò que considero que és constitutiu de delicte, fins a pallisses, fins a deixar algú inconscient al Passeig de Gràcia, que és el que va passar, per exemple, el 27 d'octubre passat al vespre, al mig del Passeig de Gràcia, on dos joves, un dels quals va quedar inconscient, amb hematomes per tot el cap i tall amb arma blanca pels braços. És a dir, parlem d'agressions de tota mena, d'agressions també a premsa, d'amenaces i coaccions a periodistes que estan intentant fer la seva feina, ahir mateix va tornar a passar a Sant Cugat, i està passant a cada manifestació espanyolista. A cada manifestació espanyolista que hi ha als carrers aquests dies a Catalunya hi ha incidents. Per tant, parlar d'un fenomen aïllat no només és mentir, és legitimar la impunitat d'aquestes accions que s'estan duent a terme.
Jordi, al teu entendre es podria dir el mateix de les altres manifestacions, les que estan a favor del referèndum o del sí a la independència?
No, contràriament al relat també oficial que es diu, no hi ha accions violentes. És a dir, l'única violència que s'ha exercit no va ser quan 40.000 persones es van reunir davant de la Conselleria d'Economia i dos cotxes de la Guàrdia Civil van quedar abunyegats perquè la gent s'hi va posar damunt i plens de desvius. Punt i final. Val? Dos cotxes de la Guàrdia Civil que, per cert, estaven oberts i, segons van dir alguns mitjans de comunicació, hi havia armes a dins. La qual cosa, això també és bastant interessant perquè ningú ho ha explicat. No? Què feien dos cotxes de la Guàrdia Civil amb la porta oberta, no? Sense tancar en clau, amb armament a dins? Per què els van deixar allà davant? Per què no els van treure? Per què no van fer cas als Mossos d'Esquadra que van demanar a la Guàrdia Civil si volien col·locar aquells cotxes a dins el parc de protecció de la policia catalana? És a dir, l'única violència que s'ha exercit és aquesta, no? De fet, han tancat a dues persones, que és Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a la presó, perquè ells consideren que aquella manifestació va ser violenta. Home, no només no va ser violenta, sinó que ells van dissoldre la manifestació i van fer un cordó de seguretat perquè la comitiva judicial pogués sortir de la Conselleria d'Economia, i allà no va passar res. És més, es van col·locar sobre els cotxes de la Guàrdia Civil, que tant s'ha parlat i tant ha corregut aquesta foto, amb permís de la pròpia policia, perquè era l'única manera que poguessin accedir a un lloc relativament estret a tanta gent. Val? Per tant, no consten agressions a persones, o a mi no en consten, en manifestacions independentistes. Manifestacions que, per cert, no són d'ara. Fa molts anys que es desenvolupen amb total tranquil·litat.
Sabem que els tribunals estan investigant doncs, aquesta concentració que tu anomenaves ara, amb desenes de milers de persones davant de la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya. Les altres agressions, de les que tu parlaves, de realitzades en concentracions espanyolistes, també s'estan investigant, suposc?
Doncs la gran majoria no, per una qüestió molt senzilla, perquè no estan ni denunciades. Val? Per què no estan denunciades? Doncs perquè, en general, hi ha molta por. Hi ha molta por a denunciar, a les conseqüències que et pot portar això. És a dir, quan tu tramites una denúncia, depèn d'aquí, doncs és probable que a la part contrària li arribi la teva adreça. No?
Jordi? Hem deixat de sentir-te per un moment. Ens deies que no es denuncien per por.
En part hi ha molta por. Jo la majoria de casos que m'estan arribant de gent que no ha denunciat, pregunto per què no has denunciat. Home, és que em fa molta por enfrontar-me a aquesta gent, em fa por que la meva adreça pugui arribar a la part contrària, no? Que això, quan tu poses una denúncia, doncs l'adreça que tu poses per rebre notificacions arriba a la part contrària, a la defensa contrària. I també perquè hi ha una desconfiança total amb el sistema judicial. És a dir, demà teòricament han d'entrar els feixistes que van cometre l'atac al Blanquerna el 12 d'octubre de 2013, em sembla.
Això estem parlant a Madrid, no va ser?
Sí. Han ajornat tres cops ja l'ingrés a presó. Gent que està condemnada en ferm. No sabem què passarà demà, si entraran o tornaran a ajornar. No? És a dir, veuen això, veuen que hi ha dues persones amb un currículum de mobilitzacions pacífiques de dècades, com és Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que estan a la presó i veuen que quan hi ha incidents violents en manifestacions espanyolistes, doncs passen absolutament desapercebuts des del punt de vista mediàtic, des del punt de vista policial, en part. Val? Perquè la policia catalana s'ha de dir que fa bona feina amb la secció que té que investiga els casos d'extrema dreta.
Jordi, tu fa molts anys que estàs investigant, il·lustrant doncs, el món de l'extrema dreta, de l'espanyolisme a Catalunya. Abans mencionàvem el teu llibre, Plus Ultra. Això també t'ha portat a ser víctima d'aquestes, no sé si agressions o amenaces?
Sí, jo des de fa 4 anys he posat una desena de denúncies per intent d'agressió, per amenaces, per coaccions. De fet, vaig tenir un judici fa poc amb un dels implicats, un dels condemnats amb el cas Blanquerna, i se li va sumar 1 any de presó a la condemna que ja té, que és de 4. No? Sí, evidentment, els periodistes que ens dediquem a posar el nas en aquestes coses en patim les conseqüències, sense dubte.
Estem escoltant el testimoni d'en Jordi Borràs. Ell és fotoperiodista, m'ho està parlant d'aquests doncs, episodis de violència als carrers durant els darrers dies o durant les darreres setmanes a Catalunya. Jordi, ja com a periodista i com a ciutadà de Catalunya, no? com veus el que s'ha d'esdevenir en els propers, no sé si dies, setmanes, mesos?
Doncs no se sap. No se sap exactament què passarà, perquè no se sap si, per exemple, es dona el cas de que les forces independentistes, sobiranistes, tornen a guanyar les eleccions, unes eleccions que ja havien guanyat a les urnes de manera legítima. No se sap si l'estat espanyol tornarà a impugnar el govern i empresonar-lo. No ho sabem. És a dir, el que sí que sabem és que l'escalada repressora que hi ha ara mateix no té precedents en aquesta democràcia descafeinada. I quan dic democràcia descafeinada parlo de més de 150 webs clausurada, d'intervenció en mitjans de comunicació per posar anuncis, de prohibició d'actes, de manifestacions, de campanyes electorals, de requisa d'urnes, de paperetes, de detenció d'entrada il·legal a domicilis particulars, com pot ser la seu social de la CUP Nacional, on hi va entrar la policia sense ordre judicial. Parlo d'una sèrie d'irregularitats més pròpies d'una democràcia il·liberal o d'una democràcia light, d'un estat autoritari, que no pas d'un estat on la democràcia brilla per ser el seu màxim referent. No? És a dir, el règim definitivament s'ha tret la careta, conseqüent, no? Recordem que l'estat espanyol és l'únic país del món on una dictadura d'inspiració feixista va durar 4 dècades, no? Mai un règim d'aquestes característiques havia durat tants anys, i a més és l'únic país d'Europa que en aquells anys va sortir d'una dictadura, no? A mitjans dels 70, sí. On aquests responsables no van patir mai conseqüències judicials. És lògic, és conseqüent que aquella transició ens portés a on estem ara, no? Perquè a vegades s'ha de recordar, no? Però el Partit Popular, l'Aliança Popular, va ser fundat per exministres franquistes, un dels quals el senyor Manuel Fraguer Ibarne el va presidir de forma vitalícia, per vergonya de totes les democràcies occidentals, fins al dia que va morir, al gener de l'any 2012. Per tant, és una situació lògica en què ens trobem. Què passarà? Com anirà? Ningú sap. El que està clar és que aquells, ja no parlo d'independentistes, parlo dels demòcrates, han de triar entre aquells que aposten per la llibertat o aquells que aposten per dissoldre la democràcia.
Tu que segueixes bé els passos de l'extrema dreta, veus que estiguin emprenent doncs, alguna via, no sé si dir preocupant, o no ho sé, veus cap on va el seu camí?
Home, no es fa difícil endevinar una escala de violència i de justificació del relat que permet aquesta violència i que, per tant, és molt probable que els incidents vagin a més.
Bé, i allà hi haurà doncs, periodistes com en Jordi Borràs per explicar-nos-ho. On podem veure normalment la teva feina, Jordi?
Doncs jo sóc futbolista freelance, treballo per diversos mitjans, des del Món.cat fins al Temps, crític, guia, treballo de tant en tant per premsa internacional, també una mica per tot arreu.
Doncs també et seguirem, en tot cas, per la teva compte de Twitter. Jordi Borràs, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.